El Pòsit, amb Miquel Albert Soler.
Els nois i noies adolescents també s'il·lusionen fàcilment, però en ells hi podem ja trobar dues tendències ja ben definides. Uns adolescents que podríem qualificar de més utòpics, que posen la seva il·lusió com a fonament per forjar un món més bonic. Amb la seva il·lusió creen somnis on la justícia, la pau, la llibertat hi juguen un paper important. Hi ha una altra tipologia d'adolescents que podríem qualificar com a més materialistes i fonamenten la seva il·lusió en el fet de tenir tal o qual cosa, una o altra marca, etc, etc. Val a dir, però, que si bé hi ha adolescents que clarament els veiem en un o altre grup, n'hi ha uns quants que tenen una mica d'un tipus i una altra mica de l'altre grup. Però és important tenir clar que la il·lusió més utòpica és més duradora, mentre que la il·lusió més materialista és més fugissera i cada cop costa més de satisfer. Avui, d'una banda, podríem recordar quin tipus d'adolescent vam ser cadascun de nosaltres. I d'altra banda, ens podem preguntar, amb les meves actituds i accions, com estic influint en els adolescents d'avui que tinc al meu voltant, a casa, a la família, a la societat?
Ben aviat, a Ràdio Estel, arribaran nous aires, nous ritmes, nous moments, hores, minuts i segons plens de la música que a tu t'agrada. A partir del 8 de setembre, Fórmula Estel, dels esperits sensibles a la bona música.
Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. De l'1 al 8 de desembre, pelegrinatge a Terra Santa. Seguirem les petjades i els viatges de Jesús per sentir el que va dir i com ho va dir. Amb el suport del prevere que ens acompanyarà des de Barcelona, ho actualitzarem, ens implicarem i ho celebrarem. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Ràdio Estel.
Les 9 i 3 minuts de la nit. Hola, Catalunya. Hola, Andorra. Salutacions també, com sempre, a tota la gent que ens escolteu i ens seguiu per internet. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el Món de Bàsquet 2014. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
El projecte Manresa 2014-2015 a poc a poc va agafant color, va agafant forma des de l'arribada de Pedro Martínez a la banqueta. Tota una injecció, sens dubte, d'ànim, una injecció de moral que necessitava club i també afició. Doncs a poc a poc s'ha anat confeccionant la plantilla. Han arribat el base Pepe Poeta, l'alé Marios Grigonis, la sessió de l'escorta del Barça Marc García, el pivot Dimitris Aristopoulos, i avui el club del Bages ha fet oficial una nova incorporació. Es tracta d'Andrew James O'Gilly, pivot australià amb passaport irlandès, de 2'11, ex del València la temporada 2011-2012 està cridat a ser un dels homes forts de la pintura manresana. Ha signat contracte per una temporada i arribarà a Manresa en els propers dies. Així doncs, la Bruixa d'Or Manresa, ja de pretemporada, veu com la família va creixent i avui també hem de parlar i parlarem del Mundial d'Espanya. Ja tenim classificades per als vuitens de final seleccions com la d'Espanya, Grècia, Senegal, Estats Units i Austràlia, i tenim també ja la primera selecció eliminada, Filipines. Amb la Marta Casanovas, el Xavi Pagan a la producció. Què tal, Xavi? Bona nit. I Mario Ramírez, al control tècnic. Comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
I els noms ara mencionats del Manresa, hem d'afegir el del base Àlex Hernández, lesionat amb una fascitis plantari que segueix la temporada doncs, amb aquesta lesió. Veurem un mes més o menys de baixa i sembla que Carles Vivià podria ocupar temporalment el seu lloc, i qui sembla que no seguirà és Rasmus Larsen. Què podem dir del nou pivot del bàsquet Manresa?
Es tracta d'Andrew James O'Gilvy, nascut a Sydney fa 26 anys. És un pivot de 2,11 m, que va començar la seva carrera esportiva al Besiktas turc després de passar per la Universitat Americana de Vanderbilt. Un cop acabada la seva etapa a Turquia, va fitxar pel València Bàsquet, amb el qual també va jugar a l'Eurocup. O'Gilvy ha estat internacional amb la selecció d'Austràlia i en l'última temporada ha jugat a la Lliga del seu país natal amb el Sydney Kings. Va ser el millor rebotejador de la competició, amb 8,7 captures per partit, i el que va col·locar més taps amb un total de 65 i un promig de 13,1 punts per partit.
Doncs amb els que són, aquest proper divendres 5 de setembre el bàsquet Manresa debutarà en pretemporada jugant al torneig BBVA a Sant Julià de Vilatorta davant del Morabanc Andorra. Abans, aquest divendres a 13:45, els jugadors i el cos tècnic del Manresa es presentaran a la seu de Mútua Intercomarcal. Parlant de pretemporada, recordar que ahir es va disputar el primer partit amb victòria del Guipúscoa sobre el Baskonia per 67-52, 6-7-5-2, i el Barça debutarà aquest proper diumenge 7 de setembre també en el torneig BBVA a Sant Julià de Vilatorta i contra el Fiat Joventut. Avui a Encamp, Andorra, hem pogut escoltar a Xavi Pasqual.
Aquesta és la segona setmana de pretemporada del Barça 2014-2015, que des de diumenge s'està exercitant a Andorra. Aquesta temporada els blaugrana tenen quatre cares noves: Pleis, Satoranski, Thomas i Doelman. Xavi Pasqual analitza el canvi obligat de Dorsey per Pleis i espera treure el màxim rendiment de tota la plantilla.
Probablement no és el canvi més important de l'equip, però és un canvi important de característiques, perquè cada jugador té unes característiques diferents i ens hem d'adaptar a elles, no? Al final nosaltres som gestors de persones que hem d'aconseguir treure màxim rendiment dins de les característiques que té cada jugador.
Pasqual també parla de Satoranski i afirma que n'espera molt del base txec.
Ell és un base una mica més gran que el Víctor, però amb característiques diferents, però tenim una presència física relativament semblant. Però ell és un jugador de molt de futur i de molta qualitat, que ens ha de donar molts moments interessants. Normalment un jugador com ell hauria de necessitar un any per adaptar-se, però ell no tindrà un any per adaptar-se, sinó tindrà uns dies per adaptar-se i haurà de competir al màxim nivell des del principi. Bona part del nostre èxit dependrà del seu rendiment, com tal d'altres jugadors, i és un jugador de rendiment immediat, no de rendiment de futur.
I un jugador que haurà de donar una passa endavant aquesta temporada és Mario Ezonya. Pasqual explica quin serà el rol del croat.
Esperem molt, tenim moltes esperances dipositades d'ell, amb ell, i diguem-ne, per resumint una miqueta, a partir d'ara dependrà d'ell. O sigui, diguem-ne que fins ara doncs, ha seguit una evolució lògica que nosaltres intentem fer amb els joves per preparar-los a primer nivell, i ara a partir d'ara canvia la seva situació i ara depèn exclusivament d'ell i del seu rendiment.
I preguntat per un exjugador del Barça com era Zen Rorbeck, Xavi Pasqual afirma que el club té moltes coses a agrair-li.
Són 5 temporades junts, on hem aconseguit tots els títols possibles. Ell ha sigut un jugador clau per entendre el nostre èxit. La vida va passant i al final el club ha de prendre decisions per donar-me a aquells jugadors que creu que són els millors per poder competir, i un cop pres aquesta decisió desitjar-li tota la sort del món.
I un altre nom que ha sortit a la roda de premsa d'avui és el del jove Håkansson, Pascual, ha reconegut que tindrà presència en el primer equip blaugrana. I això en una compareixença en la que el tècnic del Barça també ha aprofitat per mostrar el seu desacord amb el fet que la Lliga Endesa aquesta temporada, havent-hi Mundial, comenci una setmana abans.
La competició aquest any, paradoxalment, comença una setmana abans que l'any anterior. Dic paradoxalment perquè sembla que no seria el més lògic, tenint en compte que hi ha un Mundial que s'està jugant i que acaba el dia 14, però és la realitat que nosaltres tenim, i per tant el gruix dels jugadors que estan aquí són els que hauran de portar el pes d'aquests primers dos tornejos que venen a pretemporada, que són Supercopa i Lliga Catalana, i les primeres jornades de la Lliga CB, perquè els jugadors que venen de Mundial doncs haurem de treballar bé per posar-los a punt.
Doncs el malestar de Xavi Pascual pel fet que la Lliga Endesa aquest any comenci una setmana abans, havent-hi com hi ha el Mundial. Són les primeres paraules de Xavi Pascual en aquesta pretemporada, en la que per setena pretemporada consecutiva l'equip blaugrana s'ha traslladat a Encamp, a Andorra. Jordi Torres és cònsol menor del Comú d'Encamp.
Gràcies a ells, doncs, cada vegada ens estem posicionant més com a destinació de turisme esportiu, cada vegada tenim més clubs, més federacions que s'interessen per les nostres instal·lacions i pel nostre poble, per vindre a fer les seves pretemporades, i això per nosaltres és important perquè és l'objectiu que estem buscant des del Comú d'Encamp.
I encara en clau blaugrana, comentar que aquest dimarts s'ha iniciat ja la venda d'entrades per als partits de bàsquet que es disputin al Palau Blaugrana durant tota la temporada 2014-2015.
Com en altres temporades, es podrà adquirir un màxim de 6 entrades per compra. En el cas de les entrades per als partits davant el Real Madrid de la Lliga Endesa, només es podran obtenir fins a 2 setmanes abans de l'enfrontament. Les entrades es poden adquirir per les vies habituals, ja sigui presencialment, a través de les taquilles del Futbol Club Barcelona, com online, a través de www.fsbbarcelona.cat o de Ticketmaster.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
I abans d'anar amb el Mundial, dic que ja estan definits els horaris dels partits de la Regal Lliga Nacional Catalana CB, també la Lliga Femenina 14, trofeu tricentenari.
Les semifinals de la Lliga Catalana CB es disputaran l'1 d'octubre al Palau Municipal d'Esports a la Seu d'Urgell. A les 18:30, Fiat Joventut Morabanc Andorra, i a les 9 del vespre, Futbol Club Barcelona La Bruixa d'Or Manresa. La final es disputarà el dijous 1 d'octubre a les 9 de la nit. Abans, dijous a les 6:30 de Cadí, La Seu i Esperon i Girona disputaran la final de la Lliga Catalana Femenina. Tots els partits es retransmetran en directe per Televisió de Catalunya.
I per cert, davant del possible interès del Real Madrid en fitxar a Luis Scola, jugador dels Pacers, l'argentí diu a Quienzona que vol complir l'any de contracte que li queda en Diana.
Luis, ¿puedes comentar algo del interés del Real Madrid que te relacionan con el equipo del Real Madrid para la próxima temporada?
Sí, yo estoy en Indiana, tengo un año de contrato.
¿Vas a seguir en Indiana el próximo año?
Sí, por supuesto, tengo un año de contrato. Aunque no quisiera seguir, tengo que seguir. Y además no es el caso, me encanta Indiana y estoy muy contento de ir.
Doncs ho deixa ben clar Luis Scola. També ha sonat el nom del pivot iranià Hadem Hadidi pel Real Madrid. Veurem què passa. Deixem la Lliga Endesa i anem amb la selecció espanyola. A partir de les 10 de la nit comença l'Espanya-França.
Esforç, imaginació, equip. T'emociona el bàsquet? Ets un bàsquet lover. El bàsquet és ple de persones que troben en el que estimen l'energia per continuar. Endesa, energia per la vida. Empresa col·laboradora amb la Copa del Món de Bàsquet 2014.
I la d'avui és la quarta jornada de la primera fase d'aquest Mundial d'Espanya. En aquests moments tenim dos partits en joc.
Tenim el Lituània-Corea del Sur. Final del tercer quart, Lituània 61, Corea del Sud 37. Després tenim el Grècia-Croàcia. Grècia 51, Croàcia 39, recordem, final del tercer quart.
I 8 partits que ja han finalitzat.
Mèxic 62, Austràlia 70, Filipines 73, Puerto Rico 77, Nova Zelanda 62, Ucraïna 70, Egipte 73, Iran 88, Eslovènia 93, Angola 87, Senegal 46, Argentina 81, Turquia 77, Finlàndia 73 i Sèrbia 73, Brasil 81.
I a partir de 9:15 de la nit comença el República Dominicana als Estats Units. A les 10 de la nit començarà a tancar aquesta quarta jornada el partit entre Espanya i França, una selecció d'orenga que en aquest Mundial busca repetir l'or del Mundial del Japó, que ara i avui fa tot just 8 anys que es va aconseguir el 3 de setembre del 2006. Espanya, sense Pau Gasol lesionat, en aquella final derrotava a Grècia per un contundent 70-47 i es proclamava per primera vegada campiona del món d'aquella selecció. A l'actual hi ha 5 jugadors que no estan: Carlos Jiménez, Mumbrú, Garbajosa, Berni Rodríguez i Carlos Cabezas, a part del tècnic de l'aleshores seleccionador Pepu Hernández. Hola, Pepu, muy buenas.
Hola, buenas.
8 años, ¿cómo pasa el tiempo, eh?
Pasa rápido, sí, señor.
Qué recuerdos, ¿no? Imagino, de ese día, pues, de esa fecha.
Te puedes imaginar, fantásticos, porque, bueno, realmente se consiguió un triunfo, pues yo creo que sin precedentes. Primer oro en el categoría absoluta, por supuesto, y, bueno, primera buena clasificación e inmejorable en un Mundial, ¿no?
Y una generación, todavía siguen los Navarro, los Pau Margasol, Chacho, Rudy, que siguen dando guerra.
Sí, sí, sin duda. Se habla mucho de la generación del 80 y a mí me parece un poco injusto porque claro que tenían el peso en aquel momento, ¿no? Como lo tienen ahora también, pero estaban muy bien acompañados por gente como Jorge Garbajosa y Carlos Jiménez, que eran más veteranos, y por gente más joven, ¿no? Que entraba en la selección o que había entrado en esa selección hacía muy poco tiempo, como Sergio Rodríguez, como Rudy y como Marc Gasol, ¿no? Realmente pues son el grueso ahora mismo, el fuerte de la selección actual. Y sí es cierto que, bueno, que es un compendio de generaciones, por así decirlo, no solamente una.
Lo que hicisteis el 3 de septiembre del 2006 ha marcado un antes y un después en el baloncesto español, ¿no?
Yo creo que sí, sinceramente. Lo he dicho en alguna ocasión, aunque suene un poquito raro y que lo diga yo, pero es cierto que en ese momento se aprendió a ganar, se aprendió a competir, ya no importaba con quién te cruzabas, se podía competir y ganar a cualquier equipo. Y yo creo que eso ha sido una demostración de lo que ha venido después, ¿no? En aquel momento, y este equipo, te das cuenta ahora mismo que tiene una experiencia extraordinaria, aunque haya jugadores que no sean muy veteranos en la selección actual, pero sí tienen una experiencia extraordinaria que después pudieron demostrar en la Liga NBA. Tenían una marca especial también, ¿no? Después de ganar el Campeonato Mundial.
¿Esta generación, Pepu, es irrepetible, se mire como se mire?
A mí me parece difícil. Claro, lógicamente irrepetible uno por uno, seguro, porque no hay gente, podrán ser parecidos, pero no hay gente como Pau, no hay gente como Marc, o no habrá gente como Juan Carlos Navarro, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que habrá buenos jugadores, y habrá muy buenos jugadores, y sobre todo habrá muy buena competición y competitividad de la selección española por mucho tiempo.
Sí, pero parece que no va a haber más Navarros, ni Paus, Gasols, ni Marx, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, pues a lo mejor hay que jugar de otra forma, ¿no? Como yo digo, pero seguir compitiendo. Hay un talento tan grande en los jugadores que hemos mencionado que es difícil que se pueda volver a repetir. Lo que sí es cierto es que seguramente, lógicamente, la generación y la evolución dice que los que vengan nos harán mejores, seguro, seguro.
¿Cómo estás viendo este Mundial?
Pues con mucho interés, porque primero me está gustando mucho cómo está formada la selección, qué espíritu tiene, qué estilo está demostrando, y realmente me recuerda mucho a lo que hemos estado hablando del 2006, ¿no? Porque bueno, creo que son capaces de competir, tienen una mirada muy especial también con respecto a la competición, y estoy seguro que lo van a hacer muy bien. No sé hasta dónde se podrá llegar.
Ahí va, porque queda mucho mundial por delante, pero ¿los ves con el oro colgado del cuello?
No, porque eso no sería deportivo. Yo soy un hombre del deporte. No puedo decidir o no puedo pensar eso. Primero hay que competir, va a haber que competir contra muy buenos equipos en los cruces, y por supuesto lo que sí parece es que los dos mejores equipos son el equipo norteamericano y el equipo español. Eso es lo que parece. luego veremos si llegan a la final, pero eso es lo que parece.
En todo caso, sería bonito cerrar un ciclo, ¿no? Porque ya dice Pau Gasol que parece difícil que este mismo grupo vuelva a coincidir en la selección, pero sería bonito cerrar el ciclo con otro Mundial, ¿no? Y más en casa.
Bueno, ojalá. Yo creo que eso es lo que están buscando en este momento, ¿no? El poder conseguir un Mundial con la gente arropándoles y mucho más cerca, ¿no? De lo que conseguimos en Japón. Nunca se sabe lo que puede ocurrir, ¿no? Yo creo que la edad de los jugadores ahora es mucho más larga en cuanto a su carrera deportiva y podría ser. Otra cosa es que las decisiones personales que tomen cada uno con respecto a la selección sean negativas, ¿no? Pero podría ser que se volvieran a juntar otra vez en una muy buena selección, sin duda.
También hay las Olimpiadas de Brasil en 2016. A ver qué pasa, a ver si llegan, pues, la gran mayoría.
Un atractivo más y un reto más para un equipo que lo que sí busca constantemente es retos, ¿no? Esta generación lo que sí le gusta y es competir. Si lo que quiere es marcarse retos, incluso retos que pueden parecer a muy corto plazo o retos como el partido de esta noche, no lo sé. Yo creo que esta gente se está motivando constantemente.
Acabo, Pepu, ¿crees que desde el 2006 se habla más de baloncesto?
A mí no me cabe duda que se habla más de baloncesto. Estoy convencido de que tenemos muchísimos más aficionados. Me puedo quejar de que parece que los éxitos de la selección ya es una cosa normal y entonces ya no nos hace tanta gracia como antes, y eso a mí me preocupa. Nos tendría que alegrar mucho cada vez que la selección consigue un éxito. Y lo que sí también es un poquito penoso, pues eso, quizá cómo está el resto del baloncesto que no sea selección nacional, porque se podía, yo creo, haber aprovechado muchísimo más el éxito de la piel mundial para realmente consolidar un baloncesto en general, en categorías de base, en todas el resto de las categorías, mucho más potente.
Pepo Hernández, un placer y gracias por pasar hoy por el Básquet al Día.
Pues encantado de atenderos. Un abrazo.
Doncs de moment Espanya ja té assegurat el bitllet pels vuitens de final i a partir de les 10 de la nit, com dèiem, doncs buscarà la quarta victòria consecutiva, en aquest cas contra França, actuals campions d'Europa, després d'eliminar precisament Espanya en les semifinals del passat Eurobàsquet. Hem d'escoltar ràpidament el seleccionador espanyol.
Juan Antonio Orenga sap que el seu conjunt parteix amb un cert avantatge respecte a la resta de seleccions i assegura que lluitarà amb el que calgui per aconseguir el títol.
Somos conscientes de que somos favoritos, igual que pues que el favorito para las medallas es Brasil, es Estados Unidos, es Lituania o Australia o Argentina, y que es nuestro sueño y que no renunciamos a él, y que si jugamos bien, pues lo disfrutamos. Ayer estábamos todos contentos. Seguro que en algún momento vamos a tener algún partido no tan bueno y tendremos que pelearlo y sufrir, y estamos también preparados para ello.
I Pau Gasol, que ara mateix es troba en un dels seus millors moments de forma, ha valorat molt positivament la victòria contra el Brasil. Tot i així, assegura que encara queda un llarg camí per recórrer. Així ho explica els micròfons de Catalunya Ràdio.
No me'n recordo l'última vegada que vaig ficar 3 triples en un partit i que vaig tirar 5 triples en un partit, ni que em vaig ficar 3 seguits en poc temps. Així que res, content perquè va sortir un bon partit, van guanyar un rival dur, el van guanyar de forma bastant convincent i res, tenim ganes de seguir jugant. Ara tenim França, tenim Sèrbia i hem d'estar mantenint el cap molt, molt ficat en el campionat i saber on estem i el que ens queda.
Recta final, 7 minuts per 2:15 de la nit. Temps per l'opinió. Ens espera l'amic Xavi Oltra.
Esforç. Imaginació. Equip. T'emociona el bàsquet? Ets un bàsquet lover. El bàsquet és ple de persones que troben en el que estimen l'energia per continuar. Endesa. Energia per la vida. Empresa col·laboradora amb la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Bàsquet al dia.
Periodista de la FEB, de la Federació Espanyola de Bàsquet, amic Xavi Oltra. Senyor Oltra, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Benvingut al Bàsquet al Dia una temporada més, eh?
Sí, així m'agrada, home. I a disfrutar, doncs, de tota una llarga temporada. I com l'any passat, començava la selecció, no?
Exacte, i com deia Pepu, amb qui ara parlàvem, hablar de baloncesto.
Doncs sí, és la paraula aquella màgica que va fer ell mateix famosa, doncs justament després de guanyar un títol avui fa 8 anys, com suposo que veu. I anem a veure què passa aquest Mundial, perquè les sensacions són més que excel·lents. I m'he quedat, Òscar, amb una cosa que deia el Pepo, que la gent estem una mica mal acostumats, no?, a aquestes victòries d'Espanya, que realment veien aquests dies i la preparació. Jo crec que ningú s'arriba a donar compte del que suposa una selecció que guanya els partits de 30 punts amb la forma que està guanyant a seleccions com Argentina, en l'amistós de fa una setmana, o a Brasil, a més seleccions potents, guanyant de 30 punts, el qual refrenda que estem davant ja no la generació, no, la millor generació espanyola. Jo crec que és una de les millors seleccions europees de la història.
Irrepetible, no?, com li preguntava el Pepo.
Doncs en l'aspecte espanyol, irrepetible. En altres països, jo no sé les generacions que el que ens portaran, no?, perquè cada vegada som més alts i més preparats. Però jo no crec que pugui repetir la selecció que aquesta ens ha donat sentit, perquè potser Pau Gasol i Juan Carlos Navarro, en concret aquests dos jugadors, són realment les més irrepetibles.
Ara escoltàvem a Pau Gasol i ell mateix feia referència als tres triples consecutius que va clavar contra el Brasil. Com està el de Sant Boi, eh?
Doncs sí, ha arribat els dos germans realment amb una forma espectacular. Jo crec que tots els mesos de no haver jugat play-off i tal com va acabar la temporada dels Lakers, doncs ha tingut una, amb la seva ja edat, però també professionalitat i ètica de treball, ja sap preparar-se perfectament per aquest campionat que l'ha agafat amb moltes ganes i està, doncs... El que és tremendo és que amb 34 anys els números que està fent, recordem, màxim anotador del torneig ahir a la nit, haurem de veure avui com acaba aquesta jornada, però màxim anotador del Tour Mundial amb 34 anys. O sigui, és que ha de ser molt bo per amb aquesta edat seguir marcant diferències en aquest torneig, on també hi ha, recordem, molts jugadors a NBA i les Estats. I respecte a Marc, vaig sentir una anècdota que comentava ahir, abans d'ahir, Anthony Daimiel, per 4, que fins i tot el tècnic de Memphis havia trucat i havia preguntat què havia fet per estar tan prim,
sí.
que no perdés tants quilos, no? Perquè realment està més fibrat, més prim que mai hem vist a Marc Gasol.
De fet, el propi Daimiel també explicava que el president dels Memphis té previst desplaçar-se al Mundial en el seu temps de vacances i que, de fet, teòricament ja ha quedat amb Marc Gasol per veure's. No sé què li dirà, però vaja, sí. Deu estar encantat, sí, del Mundial que està fent, també.
Sí, bueno, el Mundial, la Copa del Món, que es diu ara, doncs, sol ser un motiu, un centre de reunions, no només de presidents possibles, presidents, en aquest cas, sinó sobretot de scouters, com en van poder veure, per exemple, a Badalona, 15 dies en el torneig de preparació, d'agents, d'entrenadors, d'exjugadors... Bé, és un Mundial bàsquet FIBA al màxim nivell.
Xavi, el que va succeir el 2006... fa avui 8 anys, es pot repetir el 2014?
Jo estic, si me demanes, ja me llenço a la piscina mullat.
Mullat, que sempre et mullat, Xavi.
Ja saps que jo sempre m'he mullat molt, sobretot quan porto el traje de bany, i tot i que encara queda estiu, o sigui, encara puc mullar per dir-te que jo crec, estic parlant de bàsquet, que Espanya s'emportarà l'or, tata, l'or.
Seria una bona forma, no?, d'acabar aquest cicle tan genial d'aquests jugadors.
Sens dubte, seria una forma excel·lent, tot que especulacions que també comentava abans amb el Pepo o de possible final d'alguns jugadors, bueno, Pau Gasol i Navarro, jo guardaria aquestes especulacions per més endavant, perquè ja veurem. I la meva sensació molt particular és que potser... en el cas d'aquests dos jugadors ja han dit l'última paraula, ja veurem, però en tot cas estaria molt bé guanyar l'or i també poso per aquest equip històric, no?, dintre del bàsquet europeu i que estic comentant d'Espanya, també ho dono, perquè tot s'ha de dir, perquè està tenint moltíssimes baixes els jugadors importants, si vinguessin, doncs ni molt menys aquesta medalla d'or estaria tan clara, tot i que també s'ha de jugar aquesta final.
Sí, sí. Xavi Oltra, periodista de la FEP, una abraçada ben forta, gràcies, eh?
Una abraçada, Òscar.
I seguint amb el Mundial, està a punt de començar, 9:45, de fet, comença el República Dominicana Estats Units i tenim encara dos partits en joc.
Lituània, 76, Corea del Sud, 49, Grècia, 63, Croàcia, 53.
Amb Mario Ramírez, el control tècnic, ho deixem aquí. Demà dijous, a partir de les 9 de la nit, aquí, a Radio Estel, més bàsquet al dia. Vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.